Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com estem? Entomem aquest divendres amb ganes de cap de setmana. Són 3 hores de ràdio, el que compartirem a partir d'ara i fins les 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. És el Penedès en xarxa, el magazín en clau Penedès. Com cada divendres, començarem amb la secció que més esteu esperant. Ho sabem, la predicció meteorològica que ens acostarà el Pere Almendárez d'aquí a uns minuts, així que acabi el sumari. I a continuació, els esports, la prèvia del cap de setmana i l'entrevista. Avui amb la Jada Van Wingarden i el David Lorente, del taekwondo Miju Kunit, que han estat escollits per acompanyar la selecció espanyola i colombiana com a sparrings en la preparació dels Jocs Olímpics de Tòquio. Ens parlaran d'aquesta aventura que emprendran. A 2:15, cita amb l'actualitat, notícies en clau Alt i Baix Penedès i a continuació la coach nutricional Astrid Barquer ens porta a la seva secció d'alimentació i hàbits saludables. Avui parlem de suplementació, però amb un adjectiu important, natural. A les 10 tindrem una conversa distesa amb la sadorninenca Rosa Maria Prat, que justament aquest dimarts ha presentat el seu darrer llibre, El batec del temps. Ens el presenta a les 10:06. A 11:15, segona cita amb l'actualitat, flash de notícies amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació obrim l'agenda al detall amb un parell de propostes que us volem comentar. D'una banda, l'últim concert del cicle Paisatges, que tindrà lloc aquest diumenge al migdia a l'espai Muntanya de Sant Jaume, a Vilafranca. En parlarem amb en Carles Ribot. I l'altra proposta, també molt destacada, del cap de setmana, és el Remei Art, que torna aquest diumenge al castell de Penyafort. En parlarem amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els monjos, l'Imma Ferret. I a les 11, el Marc Compte ens porta les estrenes cinematogràfiques al 7è Art, tot fent un cop d'ull algunes de les propostes que arriben i recuperant també alguna pel·lícula de videoteca. Seguirem a 11:15 amb el tercer flash informatiu d'aquest matí, la tercera cita amb les notícies en clau Alt i Baix Penedès. I acabarem, com solem fer els divendres, amb una entrevista de caràcter més personal. Avui el calafellenc Isaac Mateos, pare ciclista i jugador de pàdel adaptat, que s'està preparant per anar a les Olimpíades de París. Els flaixos informatius de 2:15 en clau Penedès i sumem la resta d'actualitat. Tot allò que passa més enllà del Penedès, de casa, us ho expliquem a les hores en punt. Els butlletins. Hem obert el butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest divendres 18 de juny al Penedès en xarxa. 3 hores que volem compartir amb tots vosaltres. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Dos cops a la setmana, dimarts i divendres, no falta la seva cita amb tots nosaltres, el Pere Almendárez i la seva previsió. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana aquí a la zona del Penedès i hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta amb núvols força abundants en conjunt durant les pròximes jornades, però amb poca probabilitat de precipitacions a la nostra zona. De moment, avui divendres el que esperem és un matí amb un cel mig ennuvolat per núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral. Durant la resta de la jornada el que esperem és un cel mig enterbolit per núvols alts i mitjans que seran una miqueta més abundants a darreres hores del dia. No esperem precipitacions durant la jornada d'avui divendres aquí al Penedès. Temperatures mínimes que seran una miqueta més baixes, matí una miqueta més fresc, amb mínimes entre els 15 i els 18 graus en general, i màximes que podrien pujar una miqueta fins als 25 o 27 graus les més altes. El vent bufarà molt feble durant tota la jornada de divendres de component sud o sud-est. Pel que fa a la jornada de dissabte, esperem també una jornada força variable, amb núvols que seran abundants ja des de primera hora del matí i fins i tot no descartem alguna gotellada o ruixat molt feble entre el matí i el migdia cap a punts interiors del Penedès. Poca cosa si és que acaben descarregant aquests plugims. Pel que fa a les temperatures, dissabte, mínimes que podrien pujar una miqueta i se situarien entre els 18 i 19 graus i màximes sense gaires canvis, entre els 25, 26 o 27 graus les més altes. El vent dissabte seguirà bufant fluix de component sud o sud-est en conjunt. I pel que fa a la jornada de diumenge, el que esperem és un matí encara amb cel mig ennuvolat, fins i tot amb la possibilitat encara d'algun plugim o ruixat feble en qualsevol punt del Penedès, però que seria molt poc important en conjunt i de distribució força irregular. Durant el migdia i la tarda, la possibilitat de ruixats o plugims febles desapareix, això sí, el cel encara quedaria mig ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, diumenge, sense gaires canvis, mínimes entre els 18 i 20 graus i màximes entre els 25 i els 27 graus en conjunt. El vent diumenge girarà component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada a partir del migdia. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Els divendres us acostem la prèvia del cap de setmana que, de fet, de mica en mica va arribant a la seva fi. Avui abordarem la final a 7 de la Europe Cup d'hoquei patins, la penúltima jornada de futbol i la darrera de bàsquet. A més, a la part final també parlem amb Jada Van Wingarden i David Lorente del taekwondo Mijukunit, que han estat escollits per acompanyar la selecció espanyola i colombiana com a sparrings en la preparació dels Jocs Olímpics de Tòquio. Anem fins a Canal 20 Ràdio. Armand Beneitó, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana, una agenda que mica en mica, evidentment, va minvant. Només amb hoquei patins ja tenim la final a 7 de l'Euro Cup, l'antiga Copa de l'Acers, que es juga aquest cap de setmana a Andorra i avui a les 7 de la tarda el Calafell i el Girona s'enfrontaran als quarts de final d'aquesta competició. L'equip calafellenc, doncs, que intentarà sumar una victòria amb, podríem dir, una final a 7 competitiva, que qualsevol dels equips representants doncs pot guanyar. El guanyador d'aquest partit Calafell-Girona s'enfrontarà al Lleida, que va directament a les semifinals perquè és l'actual campió de l'edició del 2019, i el partit de semifinals se jugarà dissabte a les 4 de la tarda. La final programada per diumenge a les 12:30, dos quarts d'una del migdia. Passem al món del futbol i comencem amb la tercera catalana, grup de l'Alt Penedès, grup 12, les Cabanyes i els Monjos s'enfrontaran amb el derbi penedesenc de dissabte a les 5 de la tarda. A dos quarts de 6 del dissabte, el Riu de Villes es desplaça a Sant Pere de Ribes, jugarà davant del Ribes. A les 6, la Munia jugarà a Vilanova del Camí, davant de l'Anoia. Per diumenge, a dos quarts de 12 del migdia, Torrellenc, Montserrat d'Igualada. A les 12, la Granada, Ateneu i Igualadí. Passem al grup del Baix Penedès, grup tercer, Sant Jaume dels Domenys, Calafell, per dissabte, dos quarts de 6 de la tarda. L'Arbós, que jugarà al camp del líder, el Baix Atlètic, a les 6 de la tarda. Per diumenge, Torreforta segur a les 12 a la tarda, Torredembarra Vendrell a 4:45 de la tarda i un altre derbi, el segur Atlètic Llorenç, per les 6 de la tarda de diumenge. A la quarta catalana se juga la darrera jornada de Lliga amb el grup desè, partida amb dos, perquè se juguen partits de la jornada 2 i partits de la jornada 10. Per diumenge, amb els partits que serien de la jornada 2, Mediona a Sant Sadurní, Can Cartró a Avinyonet, els dos partits a les 12 i a 1:15 el partit martinenca Cubelles B. I del grup, del mateix grup, però de la jornada 10, per dissabte a les 7 de la tarda, Sant Pere Molanta, Quintinenc, i diumenge a les 12, Hortonenc, Basa, Espirall i les Clotes. El grup del Baix Penedès, grup 24è, l'equip del Cunit rep dissabte a les 7 de la tarda al Perafort. I en futbol femení, segona catalana, grup primer, a l'equip dels Subirats, que jugarà a Vilanova i la Geltrú a les 5 de la tarda el diumenge i una hora més tard, a les 6, el Sant Oliva rep l'Alpicat. I parlem ara de la darrera jornada al món de la Cistella, a la primera catalana, grup tercer, els Monjos rep el Morell el diumenge a 8:15. Segona catalana, grup tercer, Casal Pallejà B, al pavelló Joan Marquès, el dissabte a 7:15 de la tarda, bàsquet pretenc Vendrell, diumenge a 1:15. Tercera catalana, grup cinquè, Cornellà Gelida, per diumenge a 7:15 de la tarda. Grup 12 de la tercera catalana, Claret Vendrell, diumenge a 7:15. Sènior A masculí, grup segon, Sant Sadurní, Canyelles, per diumenge a 6:15. A la categoria sènior A de la banda de Tarragona, grup primer, Arbós, Rocabruna, dissabte a 6:00, Calafell B, Constantí, diumenge a 5:00. Sènior A, grup segon, també banda de Tarragona, TBC de Torredembarra, Arbós, a 8:15 del vespre de diumenge i a 8:00 del vespre, Bellvei, Calafell. Sènior B masculí, Bellvitge Casal, per diumenge a 11:15 del matí. I categoria Sots 25, Casal Vermell Maristes, un partit que en principi segurament no se jugarà amb victòria casalista, està programat per diumenge a 8:15 del vespre. Categoria Sots 21 masculí, grup segon, AEC de l'Hospitalet Cunit, per dissabte a 8:00. Futbol femení, Vilaseca, bàsquet, l'Arbós, també un partit que està dubtós, segurament tampoc se jugarà amb victòria arbosenca, per dissabte a 8:00 del vespre. Sènior femení, grup sisè, bàsquet, Samada, Vilanova, Xamba B, per diumenge a 1:15. I acabem amb la categoria Sots 25 femenina, grup tercer, Castellbí, Escola Pia d'Igualada, diumenge a 12:45 del migdia. I passem a l'entrevista d'aquest divendres. Avui parlem amb Jada Van Winsgarden i David Llorente, tots dos del taekwondo mixukunit i escollits per acompanyar la selecció espanyola i colombiana com a sparrings en la preparació dels Jocs Olímpics de Tòquio, per ser uns Jocs Olímpics que celebren aquest estiu. Anem doncs cap a Domenys Ràdio, on tenim la Lourdes Meroño. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Armand. Doncs avui ens hem desplaçat fins a Cunit, fins al taekwondo mixukunit. I tot i que aquesta entrevista s'emet avui divendres, la veritat és que ens vam haver desplaçat la setmana passada perquè, com bé has dit, tenim dos sparrings que aniran amb les diferents seleccions i avui estic molt ben acompanyada, ja que m'acompanya la Jada Van Winsgarden, que serà sparring de la selecció espanyola, i el David Llorente, que serà sparring de la selecció colombiana i que va marxar el passat dilluns cap a Madrid. I també, com no podia ser d'una altra manera, el seu entrenador, el Juan Carlos Córdoba. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs la fita que s'ha aconseguit és molt important. La primera notícia saltava que Lleida anava amb la selecció espanyola com a sparring. Posteriorment, David Lorente, doncs, ens assabentàvem que marxava cap a Madrid amb la selecció colombiana. I què significa per a vosaltres?
Pues la verdad que, primero, muy contento por la noticia. No, al principio es como que no te lo crees, te sientes muy orgulloso por todo el trabajo que has hecho para llegar a eso, y es una gran oportunidad que nos ofrecen poder ir y estar con gente que va a ir a unas Olimpiadas, que no todo el mundo puede decir que está entrenando con ellos.
Sí, yo cuando me dieron la noticia estaba en casa y me quedé súper paralizada pensando, ¿me lo estás diciendo en serio? Esto es realidad, porque encima es mi ídola. Entonces, pues muy, muy orgullosa y sí, sí.
Clar, ser sparring, què significa? Que us donaran d'hòsties? O com funciona això? Expliqueu-nos una mica què és ser sparring.
És un poco como parecer a un contrincante más de una olimpiada, cogiendo otro tipo, a lo mejor ese es mejor haciendo un tipo de patadas y la otra es mejor haciendo ese tipo de patadas, pues así puede tener un poco de variación de todo competidor.
Es hacer una simulación de lo que podría llegar a ser un combate en una olimpiada. Simular diferentes situaciones en el combate para que aprenda a hacer un desarrollo o otro y así él lo pueda practicar gracias a que vamos a entrenar con él.
En el teu cas, Lleida, tu marxes el dia 27 de juny, no?
Sí.
I fas una primera aturada a Alacant i després vas a Múrcia?
Sí, primer vaig cap a Alacant, on estaran els competidors del Campionat d'Espanya Sub-21 i Cadete, i després voy a ir con un seleccionador de la Espanyola, voy a ir directo a Múrcia i allí a entrenar.
I en el teu cas, David, tu marxes demà, pels oients hauràs marxat el dilluns i vas cap a Madrid, no?
Sí, voy para Madrid a entrenar en el gimnasio de Chicho, que es el Sánchez Vélez, donde vendrá el equipo colombiano para entrenar.
I tu, David, marxes, com es diu, el que és el seleccionat per anar a les Olimpiades de Tòquio?
El Jefferson Ochoa, que és de menos 58.
¿Y cómo es? ¿La has visto una mica?
Sí, es un atleta muy completo y es muy, muy bueno. A ver, si está clasificado para unas Olimpiadas, es que es impresionante, es otro nivel en la escala.
¿Y la teva, Lleida?
Bueno, la mía, pues como ha conseguido muchas cosas, hubo un año que quedó como 3 o 4 veces campeona de Europa en un año y pues para mí es un gran orgullo poder entrenar con ella y también un orgullo para el club, porque gracias al club también he conseguido ir al CAR y del CAR para ir a entrenar con ella.
Sí, precisament ara anava a buscar el club, el Juan Carlos, que l'audiència ja saps que fa molts anys que ens coneixem i que precisament me'n recordo que una de les seves grans fites era aconseguir doncs, que algun dels seus alumnes anessin a les Olimpiades. De moment no s'ha aconseguit, però sí que vagin com a sparring.
Sí, sí, está claro. Muy difícil conseguir lo que ellos están consiguiendo y bueno, sería un sueño hecho realidad que fueran a las Olimpiadas cualquiera de los dos o cualquier alumno del club.
I que vagin com a sparring, què significa?
Bueno, está muy bien, la verdad que es un orgullo. Es un orgullo que me digan que van ellos y para el club es muy importante esto también. Sí, sí, la verdad es que estoy contento porque van a hacer el sparring de los mejores y eso es porque ellos pues están entre los mejores.
Heu complert uns quants somnis, heu arribat lluny, molt lluny. La següent seria anar a les Olimpiades. Us veieu en unes Olimpiades?
A mi m'agradaria vivir-lo en primera persona. Y pues sí, está en una de mis metas que quiero conseguir.
Clar, tu ara tens 15, 16 anys.
15 d'este any.
És a dir, que teòricament, de cara a les pròximes, que serien el 2024 a París, podria una.
Hombre, yo creo que unas Olimpiadas es el sueño de cualquier taekwondista que se dedica a la competición. porque es a lo máximo que se puede aspirar siendo un taekwondista.
Us hi dèieu mentalment com vosaltres treballeu en anar a competir a unes olimpiades i estan allà?
No me lo he imaginado aún, pero porque primero tienes que hacer muchos pasos antes que un campeonato de Cataluña, España, Europa, mundiales y todo eso. Y tienes que tener una meta alta y después hacer pasos pequeños en diferentes campeonatos y conseguir buena medalla.
Hay que buscar pequeños logros para llegar a unas olimpiadas, porque para clasificarte para unas olimpiadas hace falta muchos, pero muchos campeonatos. Tienes que hacer bastantes campeonatos a lo largo de un ciclo en el cual realmente tienes que estar siempre ahí. No es solo estoy un año y me clasifico por unas olimpiadas, es algo que tienen que estar 4 o 5 años muy constantes.
És a dir, que no és ser escollit, sinó que és tot un seguit de trams, d'anar guanyant, anar guanyant i quedar entre els millors, no?
Sí, hay que conseguir muchos... La selección en sí también te tiene que ver que si te llaman para un entreno no tienes que fallar, la actitud es muy importante en un deportista y todo lo que viene detrás de campeonatos, familiares, lo que sea.
Clar, no és tan fàcil com sembla pels que no estem en aquest món.
No, clasificar per unes olimpiades hay dos métodos de clasificación, uno es por ranking olímpico y mundial y otro es por preolímpico. Por ranking olímpico, si estás dentro de los 5 primeros, pues vas directamente, pero ahí tienes que puntuar en los campeonatos que son puntuables de los G1, los G2, los G4, pero tienes que invertir en ir a esos campeonatos. Entonces, si entras dentro de los 5, te clasificas directamente. Bueno, le das la clasificación directamente a la selección española. Y luego está el preolímpico, que siempre que no supere a 2 chicos y 2 chicas, pues entonces puedes ir a hacer el preolímpico y puedes también clasificarte por ahí. Si llegas a la final también te puedes clasificar. Pero bueno, son 4 chicos y 4 chicas las elegidas que pueden llegar a ir a una olimpiada y es difícil, pero bueno, no es imposible. Solamente hay que proponérselo y bueno, hay que invertir. Con ellos se ha hecho todo lo que se ha podido, se les ha ayudado en todo lo que se ha podido con lo que tenemos aquí en el club, en el proyecto Miyu que tenemos, y bueno, y seguimos ahí con ellos y con los que vienen detrás.
Imagino que aquestes olimpiades per vosaltres són diferents, en certa part. Bueno, me'n recordo fa 4 anys que el Juan Carlos doncs estava molt pendent, però m'imagino que vosaltres doncs formeu part d'aquestes olimpiades d'alguna manera, no?
Sí, jo, per exemple, jo pensaré com... Yo le he podido ayudar en algo, en algún concepto, para algún combate que... un momento especial en el combate, y pues... Es como... La he podido ayudar para que consiga esta meta ella.
Realmente lo vas a disfrutar más porque sabes que el trabajo que está haciendo y el ver cómo lo está haciendo el combate, has aportado tu pequeño grano de arena a que él haga su debut en unas olimpiadas.
Doncs no ens queda més temps. La veritat és que per mi, personalment, és un orgull que us vaig seguint des de fa molts anys, que aneu d'esparring amb els millors. Estem molt orgullosos de vosaltres i, com sempre, un veritable plaer tenir-vos avui al Penedès en xarxa i que ens hagueu explicat què significa per a vosaltres aquesta fita tan i tan important. Moltíssimes gràcies. Un petó gran.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I així arribem a 9:45 i la Goretti Martínez ens acosta la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca ha acollit el primer simposi estatal de viticultura regenerativa que ha presentat iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic. Amb el lema de Sols vius contra el canvi climàtic, el simposi ha acostat opinions d'experts nacionals i internacionals amb l'objectiu d'explicar el model regeneratiu de gestió de les vinyes i conscienciar sobre la necessitat d'un canvi de paradigma que s'acosti a un enfocament holístic i que ajudi a recuperar la vida dels sòls agrícoles i al mateix temps lluitar contra el canvi climàtic. La primera intervenció d'aquest simposi que tenia lloc ahir al Vinceum ha estat la d'Alan Savory, un dels impulsors a nivell internacional del treball holístic que remarcava la importància d'una gestió global de les explotacions agràries per tal d'assolir millors rendiments i al mateix temps aconseguir un major equilibri amb la natura i tot l'entorn. Anem ara cap a Albinyana, on es fa una nova vorera molt reclamada en un tram de carretera. L'Ajuntament d'Albinyana ha informat de les obres que han començat recentment per fer una nova vorera en un tram de la carretera TV-2043. Es tracta d'un tram de 250 metres que passa pel nucli del poble i on fins ara no hi havia vorera. Això feia que els vianants haguessin de passar per la calçada en una zona on passen força vehicles. A més de la vorera, també es pintarà un nou pas de vianants en un treballs que han de durar un mes. L'actuació va a càrrec del Servei d'Atenció al Territori de la Diputació de Tarragona i era molt reivindicada pel veïnat i l'Ajuntament. Els treballs es fan de les 8 del matí a les 7 de la tarda amb trànsit alternatiu pel tall d'un carril. El passat febrer ja es van fer treballs de millora a la carretera que va d'Albinyana a les Peces. Portes obertes i visita gratuïta al MAC Olèrdola aquest diumenge dins les Jornades Europees d'Arqueologia. La seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia participa en les Jornades Europees d'Arqueologia que se celebren aquest cap de setmana, programant per aquest diumenge una jornada de portes obertes al jaciment i una visita guiada gratuïta. A motiu de la commemoració dels 100 anys de les primeres intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola, a partir de les 11 del matí es podrà seguir la visita guiada 100 anys després, ahir i avui, de la recerca arqueològica. Aquesta visita pretén mostrar els espais on l'Institut d'Estudis Catalans va realitzar diverses actuacions entre els anys 1921 i 1928 al conjunt d'Olèrdola. La visita mostrarà com aquesta tasca fou pionera en la recerca de planimetria i en el passat ibèric, romà i medieval. Durant l'activitat es recuperarà la memòria d'arquitectes i historiadors de l'art que van incloure Olèrdola en els seus estudis i publicacions com Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch o Gómez Moreno. I acabem explicant-vos que Blai Roca és la nova incorporació del Noia Freixenet. Aquesta és la segona novetat del Noia per la propera temporada després que dilluns s'anunciés el retorn de Jordi Bargalló. Roca arriba procedent del Voltregà, on ha jugat les últimes quatre temporades i ha estat subcampió d'una Supercopa d'Espanya i ha disputat dues finals Final Four de la Copa de les Serres. El nou porter rojinegre va iniciar la seva trajectòria esportiva a l'Arenys de Munt, va guanyar un campionat de Catalunya i un altre d'Espanya. Quan era infantil, es va incorporar als equips formatius del Barça, etapa durant la qual va aconseguir un campionat de Primera Nacional Estatal, una Copa de la Princesa, quatre campionats de Catalunya i tres d'Espanya. Amb la incorporació de Blai Roca, el club sadurninenc continua perfilant l'equip que liderarà Pere Bàries després de les renovacions de Xus Fernández, Aleix Esteller, Xavi Costa, Roc Pujades i Adrià Ballart, a més del retorn de Bargalló.
Penedès en xarxa. Des d'Olèrdola. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
De nou tenim cita amb la nostra coach nutricional, amb l'Àstic Barquer, directora de Vita en Pleni, que ens acompanya un divendres més per ajudar-nos amb la nostra alimentació perquè sigui més saludable i natural, i també de passada sempre cau algun altre hàbit. Astrid, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies. Aquí estem una vegada més.
Avui parlarem d'un tema al qual s'hi recorre molt i a vegades amb molta desinformació, que és el de la suplementació natural.
Sí, de fet, jo parlo de suplementació sense ser una suplementació en pastilla, que és el que la gent li ve al cap, no?, amb aquesta paraula de suplementació, però sí que és veritat que hem naturalitzat molt el prendre suplements alimentaris, sobretot en èpoques de solstici, no?, a la primavera i després també a la tardor. Primer perquè el màrqueting ens bombardeja amb això, no? És a dir, quan realment tenim aquella sensació de cansament, dels canvis de temperatura i de que el cos s'està adaptant amb tot això, doncs ens sembla que prenent-nos un complement alimentari estarem millor.
No canviem res, però ens prenem el complement i
clar,
tot rutlla.
Exacte, és que has donat la clau, Sílvia, perquè és tan fàcil prendre's una pastilla i ja està, però la salut, malauradament, no funciona així, no? És més complexa que tot això i a vegades una pastilla o no ens ho soluciona prou o a vegades ens fem més mal que bé. Perquè el problema sempre és que suplementar-se així de sèrie al per si de cas no és com aigua. Aquestes pastilles tenen un efecte sobre nosaltres i no són un aliment natural. Encara que siguin de dietètica i estiguin fets amb coses naturals, d'alguna manera està processat perquè tingui aquell format pastilla, no? Per tant, només ens hem de suplementar amb pastilles si tenim carències, és a dir, si ens hem fet un anàlisi de sang o si ens fan qualsevol tipus d'examen i noten que ens falta una sèrie de coses. I això només ens ho pot dir un especialista en el tema, que és un metge endocrí o bé un nutricionista, no? Llegint uns anàlisis de sang complets. Per tant, prendre-s'ho per si de cas, no, perquè hi ha alguns complements que en excés, o sigui, si tu ja en tens i a més encara te'n prens, poden tenir efectes sobre del teu cos, nocius. Per tant, és millor que no ho feu. Val? Però sí que podem reforçar el nostre sistema immunitari, aquest escut natural del que sempre parlo, que ens ajuda doncs, a no caure malalt, sobretot en èpoques de canvis de temperatura, com ara de la primavera cap a l'estiu, menjant molt millor. Hi ha una sèrie d'aliments que podrien ajudar com a suplementació, val? Que són, entre cometes, perquè no són pastilles, són aliments, però que són una manera de suplementar-nos, de fer un suplement en la nostra alimentació per ajudar el nostre sistema immunitari a estar més fort que mai.
Per tant, no processem aquell aliment, no l'encapsulem, sinó que anem a la font, a l'origen.
Sí, bueno, processat d'alguna manera també ho està, eh? Però ja veurem que és un processat molt més lleu, val? Que fet per nosaltres, casolà, etc. Per exemple, el primer grup del que parlaré són els germinats. Els germinats són llavors, com allò que fèiem amb el cotofluix i el pot de iogurt
al col·le.
I la mongeta o la llentia, doncs el mateix. Val? Hi ha llavors que quan tu les poses en un clima humit i en una sèrie de condicions concretes, germinen, no? S'activen, estaven adormides, estaven passives, en sec, però en el moment que hi ha humitat, doncs això s'activa i comencen a germinar perquè després pugui haver allà una planta o un arbre sencer, d'acord? Per tant, aquests germinats tenen unes propietats, que és que són aliments vius, i que sigui un aliment viu ens ajuda en que hi ha major nombre de nutrients. I per això és un suplement, no? És un superaliment també perquè ens ajuda a menjar molts més nutrients en un sol aliment. Els podeu germinar a casa. Hi ha germinadores supersenzilles que ocupen molt poc per 3-4 euros. Superfàcil, que els podeu comprar a les dietètiques o per internet.
I què germinem?
Podeu germinar qualsevol tipus de llavor. Es pot germinar bròquil, es pot germinar porro, es pot germinar alfalfa, que ara no em surt en català.
El fals.
Es pot germinar col lombarda, es pot germinar llegum, també. El llegum germinat és més digestiu, perquè està activat d'alguna manera, no? I no, el pots menjar amb cru, llavors ja no cal coure'l tanta estona i té més vitamines, perquè si no les vitamines les perdem en la cocció. Podem germinar-ho pràcticament tot, val? I tot és bo de menjar-ho. Llavors, si no tens temps, no hi penses, no et saps organitzar o no vols més trastos a la cuina amb una germinadora, ho pots fer. Bueno, sense germinadora també ho pots fer, amb un pot de vidre i una gasa. Però també es poden comprar. L'únic problema és que duren poquet, val? Més de 3, 4, 5 dies, depèn de quantes vegades obris la nevera i la calor que faci, es poden fer malbé, perquè, clar, quan estan en un pot, diguem, comprats, ja no estan en el seu medi habitual, ja no tenen tanta humitat, etc. Però els pots afegir a les teves torrades del matí, per sobre les cremes de verdures, a les amanides. El que és important dels germinats és que, com que són un aliment viu, no els cuinis, perquè si no els mates. Són molt rics en vitamina C, molts antioxidants, que ara ens anirà bé per la calor que ve de cara, i aliments d'alta concentració de nutrients, que això és el més important. Per tant, posa germinats a la teva vida.
Hem començat amb els germinats, però tu també ets molt fan dels fermentats.
Sí, cada vegada més.
De la xucrut, quantes vegades sí. Surt?
Avui se'n diré més, va, perquè jo sempre parlo dels mateixos. No, pel xucrut em sembla un format... Primer que la gent el coneix, perquè qui més qui menys ha visitat Centre Europa i ha pogut menjar amb el xucrut, no? I llavors no és una cosa tan estranya. Alguns altres noms dels que diré són més orientals, llavors costen més de conèixer. Però després que el format del xucrut és bastant fàcil, perquè si tu prens com amb una cullera allò abans dels àpats, doncs va bastant bé i és còmode, no? Els fermentats són, com el nom indica, uns aliments que s'ha procurat que la forma de conservació sigui fermentant-los, i així duren més, perquè aquella microbiota, aquells bitxitos, aquells bacteris que ajuden en la fermentació, alhora ajuden a mantenir-los sense que es faci malbé. Val? Ajuden en aquesta microbiota intestinal que tenim, perquè crees una bactèria en el moment de la fermentació que enriqueix les bactèries internes que tenim a l'intestí, perquè en tenim milions de bacteris diferents, i aquests bacteris que tenim a l'intestí són necessaris perquè ens ajuden a la salut intestinal, sobretot la digestió, per tant, a l'absorció d'aliments. Si tens poques bacteris intestinals, absorbeixes menys quantitat de nutrients dels aliments que menges. Val? Molt important els fermentats, si no els feu a casa, que hi ha gent que se'ls fa cada vegada més, però si no els feu a casa, compreu-los i que posi expressament no pasteuritzats. Perquè la pasteurització, que és un procés que a vegades utilitza la indústria alimentària per la conservació dels aliments, que no es faci malbé, perquè no hi hagi bacteris nocius, etc., també es carrega els bacteris bons. Llavors, ha de ser un de qualitat, compreu-lo a les dietètiques, alguns supermercats ja tenen una zona especialitzada, i ho ha de posar específicament, no pasteuritzats. Quins exemples de fermentats tenim? Doncs bé, la salsa de soja que en diem, que és aquella que s'afegeix al sushi, allò en realitat que es diu soyu. És una. Si no pots prendre gluten, hi ha la mateixa opció, salsa de soja pura, que és el tamari. Tots això són fermentats, eh? Més, el miso, que és una pasta de soja. El miso a vegades va barrejat amb altres cereals, també. També vigileu si no podeu prendre gluten amb quin cereal va barrejat. Si no, agafeu el hacho miso, que és el més pur, el més negre, que només porta soja. L'all negre, que va molt bé per afegir en cru, a, per exemple, salses. ¿Vale? El xucrut, que ja n'hem parlat. La pruna ume, o salsa d'umeboshi. Vale? Ume vol dir pruna oriental, és un tipus de pruna que es ven fermentada ja, o també es pot comprar en el format de pasta o en el format de vinagre d'umeboshi. Vale? El kèfir. El kèfir és un més conegut. Passa que compreu kèfir de qualitat. En el kèfir hi ha un nombre similar de bacteris que en el iogurt, però hi ha bastants menys greixos saturats, perquè està com més aigualit, de fet en la seva consistència ja es nota. Compreu un kèfir de cabra o d'ovella ecològic de qualitat, no compreu qualsevol kèfir, perquè si no, és el que us deia, no? van tractats i no són vius. El kombucha, que ara està tan de moda.
El té kombucha?
Sí. El té kombucha, que fa com una vida agulla, aquella textura de vida agulla o de cava. Ara és el brindis healthy, està molt de moda, i a més és bastant fàcil de fer-lo. Si trobes algú que et dona com els nòduls, no? que t'inicien aquesta fermentació del te, i la gent se'l fa a casa. I si no, ara ja hi ha moltes marques, algunes d'elles catalanes de casa nostra, de molta qualitat, molt bones, encara no molt econòmiques perquè és un procés que costa, però bueno, que per celebracions i si no has tingut temps de fer-lo a casa, doncs també et poden treure de l'apuro, no? Que es diu, mal dit. Un altre grup, Sílvia, un altre grup de suplementació natural són les llavors. Les llavors són petites càpsules nutricionals que ens ofereix la naturalesa. Pensa que d'una llavor després en pot sortir un arbre sencer. Per tant, allà hi ha una força bestial. Els orientals, que creuen les energies, el yin i el yang, consideren les llavors pràcticament com medicinals. No?
Hi ha molta gent que ha introduït llavors a les amanides, per exemple, però potser no tothom les està prenent bé, no?, per aprofitar al màxim tot aquest poder.
Correcte. Les llavors també tenen una cosa, que és que no volen ser menjades, en el sentit de que la llavor és el que permetrà subsistir la seva espècie perquè creixin noves plantes o nous arbres i, per tant, moltes vegades tenen protecció. A vegades la protecció és senzillament la closca, les diferents closques que té, si les compres pelades, doncs s'ha acabat el problema. A vegades té com una saponina a sobre, que és un tipus de propietat que té, com per exemple la quinoa i algunes altres, que si no la rentes molt bé et provoca mal de panxa, i com que els animals ja ho saben, no se la mengen, val? O a vegades és que són tan petitones que la nostra mandíbula, la nostra masticació, no les tritura i aleshores no les absorbim. I surten
tal
igual que entren.
Tal com entren, surten, vols dir.
Correcte. Llavors, en el cas dels animals, no, estan en les femtes, que estan per al camp i poden seguir el seu cicle vital. Però en el cas dels humans, doncs, podem processar-ho d'alguna manera, no? Passa, per exemple, amb les llavors de lli, amb les de chia, amb les de sèsam, que totes aquestes que són tan petitones, és millor que les tritureu abans amb un molinet de cafè o amb algun processador que tingueu a casa. Si les tritureu, sí que en podeu absorbir les propietats nutricionals que tenen. O bé, en el cas del lli o de la chia, que són un mucílag, que es diu, quan s'hidraten, el que fa és que agafen aquesta aigua i creen com una textura gelatinosa i aleshores representa que estan com activades, no? El que dèiem dels germinats i de les llavors. Quan estan activades ja són més menjables i aleshores ja es poden menjar també. Llavors en pots fer com una mousse o púdings o marmelades, inclús aquesta textura així gelatinosa. Què porten? Per exemple, les llavors de girassol, les de pipes de tota la vida, val?
Sense sal, naturals.
I sense fregir, correcte. Val? Perquè si no satures tots aquests greixos saludables que té. Val? Tenen greixos saludables, ajuden també a reduir el colesterol dolent, que diríem, d'alguna manera, però els altres greixos són bons. No podem sobreviure sense greixos. Els greixos són importantíssims, sobretot per la protecció cerebral. Vale? Ara hi ha cada vegada més Alzheimer's, no? Malalties degeneratives del cervell. El cervell és l'òrgan més greixós que tenim del nostre cos. Necessita greixos, però dels bons, per tenir millor qualitat a mesura que van passant els anys, sobretot ara que vivim tants anys. No? Tenen també molta fibra, totes les llavors, i multitud de minerals, moltíssims. Una altra llavor que és molt interessant és la del lli. El lli, que pot ser el lli normal o el lli daurat, que és un color com més grogós, és molt famosa per anar de ventre. La tritures i te l'afegeixes doncs, al teu postre de iogurt, a les teves salses de les amanides, val? I t'ajuda a anar de ventre a les persones que pateixen restrenyiment. Però a més, té moltíssim omega 3, que va molt bé pel cor, eh? Un greix més saludable. Té vitamina C, vitamina E, és un antioxidant potentíssim i, com no, també a full de minerals. Una altra llavor interessant, la del sèsam, que té vitamina E, vitamines del grup B i molt de calci. És una font importantíssima de calci, especial per nens, per embarassades, per gent gran i per esportistes. Calci a tope. Hi ha un preparat que te'l pots fer tu, que es ven en dietètiques, que es diu gomasi. El gomasi és una barreja de percentatges entre sal i sèsam i és una manera de substituir la sal. Baixes una mica el nivell de sal que li afegeixes i el sèsam, doncs, a part de que t'aporta calci, també li aporta sabor a als teus plats, a les receptes. Una altra, i aquesta afegiu-la ja, o sigui, quan ho escolteu, avui us aneu a comprar-ne. Llavors de carbassa, un superaliment. Les llavors de carbassa són molt antiinflamatòries, ideal per prevenir inflamacions de cèl·lules, no?, amb malalties com càncer, etc., no?, inflamacions d'intestins, etc. Una font també d'omega 3, d'omega 6, que són greixos saludables, i un far de minerals. Llavors de carbassa a tutti pleni, afegiu-los a tot arreu, són molt bones. Unes altres menys conegudes són les llavors de rosella, que són aquelles... Són com la boleta que hi ha en el pistil de la rosella, de l'amapola en castellano.
Negra.
Sí, és negra, bueno, d'un color gris bastant fort, de punta de llapis, i són una font de calci boníssima, també. La chia, que ja l'hem comentada, que és una font de zinc, de proteïna, té fins un 22% de proteïna, que és molt, val? Però ja ho he comentat, que cal triturar-les o remullar-les, i també podríem afegir el cànam, que és una llavor que es ven pelada o en pols i té moltíssima proteïna. Aquesta té fins a un 30 i molt, gairebé un 40% de proteïna. Per tant, bona font de proteïna per nens o per esportistes, no?, que han de reconstruir fibres musculars. Unes altres llavors, que serien com un grup a part, però que també són llavors, són els fruits secs en general. La fruita seca són llavors que després allò ho podem plantar i poden esdevenir la seva planta o el seu arbre, també ho consideraríem una suplementació natural. Que passa que els fruits secs, com a bona llavor, es diu que són més digestius si es prenen remullats. Torrats també són més digestius, però es vulneren alguns nutrients amb la calor. En canvi, si els remulles, conserves tots els nutrients i els fas més digestius, perquè els fruits secs crus són molt nutritius, però costen una mica de digerir. Aleshores, hi ha gent que no li va massa bé menjar-ne, sobretot a la tarda o a la nit.
Llavors, remullaries l'avellana,
sí, sí, les poses en remull, llavors te'l menges. A mi, personalment, el gust del fruit sec remullat no m'agrada, em sona rescomit. Val? Llavors el que faig és que quan els remullo, els afegeixo a dins dels meus batuts habituals, no? De recuperació en proteïna o de carbohidrat, i aleshores triturat amb tot barrejat, ja no noto aquell gust arrascomit, diguem. Però hi ha gent que sí que s'hi ha acostumat i se'ls menja i li senten millor. El que podeu fer també és això, menjar-ne poquet i sovint. Val? Penseu que de fruits secs el màxim que n'hauríeu de menjar és el que us hi cap en el puny tancat.
Al dia.
Com a molt, moltíssim. Vale? Dic perquè a vegades em fem un excés, perquè n'hi ha que són molt addictius.
Vas picant.
Exacte.
També consideres que la verdura és un bon suplement natural?
Sens dubte. Sobretot, la verdura de color verd. Té un munt de minerals, de vitamines, de fibra. És una font de calci importantíssima. Té àcid fòlic, té ferro, algunes tenen proteïnes. Mitja tassa al dia de verdura verda n'hauria de prendre tothom. I si pot ser crua, millor. Ja pot ser afegides en un batut o com a molt escaldades una mica, si són doncs, colcale, no? Aquestes que costen més de digerir, que són més dures. O, si no, us afegiu a les amanides rúcula, bleda crua, espinac cru, el bròcoli escaldadet o al vapor, només. No el feu al forn, no el feu perquè aleshores perdeu gran part dels nutrients que tenen i són una llàstima. A mi sempre que em pregunten un aliment bo que hauríem de menjar cada dia, els dic, mira, cap. Allò, un mateix aliment no, però un grup d'aliments que s'hauria de menjar cada dia és verdura verda, sens dubte. Val? Més superfoods.
S'han posat molt de moda aquesta denominació. Algun dia ja ens han parlat dels superaliments, els superfoods.
Sí. Us diré alguns que també serien com suplementació natural. A dins n'hi ha moltíssims, però us explico una mica els grans grups per no allargar-me més. Superfoods no vol dir res més que hi hagi molts nutrients en un sol aliment. Aleshores, és una manera com més efectiva, més rentable de menjar. Per exemple, superfoods són les algues, que són les verdures del mar. Però ull amb les algues perquè tenen una sèrie de minerals no habituals en altres verdures de terra, com per exemple el iodi. El iode el té molta quantitat i les persones que pateixen Hashimoto o problemes de tiroides en general no haurien d'abstenir de prendre-se'n, val? Perquè els hi desorganitza el tema hormonal. Val? Però les algues també són un superfood que podem afegir en les nostres amanides, en els nostres brous, etc. Un altre superfood és els fruits vermells, que també costa trobar-los de qualitat perquè ja no són silvestres, són de cultiu la majoria, però compreu-los ecològics de qualitat, sense passar-nos, però de tant en tant doncs, també és un bon xute de superaliment. Els bolets, que aquí no tenim costum d'estudiar-ne les parts més medicinals. A l'Orient tots, no? Els xitaques, els mitaques, allà són superpopulars. Aquí només parlem de la part gastronòmica del bolet, no? Del rovelló, però estic convençuda que tenen les mateixes propietats medicinals que els bolets orientals i els estem comprant deshidratats d'importació, no? Els bolets són un superfood també. Herbes i espècies que tenim a doquier en els marges dels nostres camins, que les podem recollir nosaltres mateixos, netejar-les i deshidratar-les. També hi ha els superfoods apícoles, que no són aptes per vegans, doncs perquè exploten d'alguna manera la feina que fan les abelles, però bueno, el polen, el pròpolis, la jalea real, fins i tot la mel crua, doncs ja són conegudes dels nostres ancestres les propietats que tenen. I altres, que podríem dir que no estan tant en aquests grups, que serien el llevat nutricional, que és el llevat de cervesa desamargat, el carbó activat o inclús l'aigua de mar, presa com a superfood, no només fer-la servir per cuinar o per descongelar marisc, sinó beguda en la proporció correcta, que ja sabeu que és un de proporció d'aigua de mar, més tres d'aigua dolça perquè pugui ser bebible sense que sigui dolenta pels teus intestins.
Tots aquests suplements no els podem incorporar, és impossible.
Ja, no has d'anar agafant-ne, no? És a dir, tu, l'important és saber, perquè la ignorància és el que no ens ajuda a menjar més sa. Però si tu saps que tot això que hem dit avui són coses bones per tu, que poden ajudar a reforçar el teu sistema immunològic, doncs ves-los tenint a casa i els vas afegint segons vegui, no cal que mengis tot això cada dia ni molt menys. Però que algun dels superfoods aquests o de la suplementació natural que hem comentat estigui present en algun dels àpats del teu dia a dia. Si t'hi acostumes, i n'hi ha moltíssims, per tant segur que trobes la manera en algun àpat d'afegir-los, doncs segur que ajudaràs el teu sistema immunològic a estar més sa.
Fantàstic. Astrid Perqué, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I arribarem a les 10 del matí al butlletí de notícies amb Bye Bye, el primer single del darrer àlbum d'Oques Grasses, A tope amb la vida. Així ens plantem a les 10, notícies, i després seguim parlant del nou llibre de Rosa Maria Prat. You say bye bye, I say hey. Tell me what you want. Money, mana, money, mana, money. Money, mana, money, mana, money.
Com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria. Puja! Pots borrar una muntanya d'or. Falta d'amor, falta la sort. Plorava que plorava cara al vent. Ens pot faltar el valor, però ens sobren els motius per fer-li cas al cor. Say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what you want. Money, mana, money, mana, money.
Money, mana, money, mana, money.
Money, mana, money, mana, money.
You say bye bye.
Soc feliç sobrevolant el cel prohibit. Sobrevius com un estel amb un desig. Pel bon camí hi ha una moneda amb dues creus. Hi ha una por que m'agafa els peus. No es pot tornar a viure el que he vist. You say bye bye, I say hi. You say bye bye, I say hi.